Benvinguts a Música Essencial, un programa sobre música clàssica de Ràdio Vilafranca. Al control tècnic està Joan Amat i us parla Joan Suero. El nostre compositor convidat avui és Franz Liszt i concretament escoltarem mostres de la seva música per piano. Franz Liszt és un dels màxims representants del romanticisme musical. Va néixer a Hongria el 1811, a una població anomenada Raiding, i va morir a Bayreuth, Alemanya, a 1886. Per tant, va viure una vida bastant llarga, 75 anys. I, com dèiem, és un dels principals compositors del romanticisme del segle XIX, i no només compositor, sinó un dels grans pianistes de tots els temps. De fet, durant la seva vida, ja des de molt jove, va ser molt admirat com a pianista virtuós. Una altra faceta important de Liszt va ser la de professor de piano i també la de director d'orquestra, o sigui que va ser un músic molt, molt complet. Va ser un nen prodigi, com altres compositors, com Mozart, per exemple, i va fer la seva primera actuació amb només 8 anys. Dèiem això, que va ser molt admirat com a un grandíssim pianista. De fet, se'l compara molt sovint amb Paganini, que és un dels grans violinistes de tots els temps, també un dels màxims virtuosos del violí. I, de fet, és interessant que Liszt va adaptar o va basar moltes de les seves obres en obres de Paganini. Li tenia molta admiració. Un dels aspectes interessants i fins i tot divertits de Liszt és que va ser realment com una estrella del rock, podríem dir, en termes actuals. Devia tenir un magnetisme especial al damunt d'un escenari que provocava la histèria i la bogeria en les audiències. Inclús es parlava de listomania, que fa pensar una mica en la Beatlemania, sí, de fa bastants anys. Era un home, això, que actuava ell sol amb el seu piano i, bueno, devia tenir una manera de comportar-se, no? I sobretot perquè era un pianista extraordinari, no? I això feia que la gent, doncs, tingués verdadera bogeria per escoltar-lo en els seus concerts. De fet, va guanyar molts diners, cosa poc habitual, com sabeu, en els músics. Va guanyar molts diners, i amb això també s'hi sembla les estrelles del rock. Va guanyar molt amb els seus concerts. I, per altra banda, això li va permetre fer moltes donacions filantròpiques. Va ser un home molt preocupat per ajudar els més necessitats. Amb només 35 anys, es retira dels concerts. Potser ja havia guanyat prou diners o potser estava cansat de viatjar d'un lloc a un altre, i es dedica a la composició i a la docència com a professor. Va ajudar i va defensar compositors importants, com per exemple Berlioz o Wagner, i el seu estil de composició musical és molt, molt, en fi, molt, molt divers, no? Té obres molt diferents, però algunes, sobretot cap al final de la seva vida, es pot dir que són molt avançades, molt vanguardistes, i anticipen fins i tot obres de compositors del segle XX, com Debussy o Ravel, per exemple. La seva producció és extensa, té un catàleg de més de 700 obres, de les quals més o menys la meitat són obres originals i l'altra meitat són transcripcions o adaptacions d'obres d'altres compositors. I com és el cas amb la major part dels compositors romàntics, les obres per piano formen una part important, si no la més important, en quant a volum, de la seva producció. I el que farem avui és escoltar algunes d'aquestes obres. Passem, doncs, a la primera obra d'avui, que és té un nom en alemany, Liebestraum, que vol dir somni d'amor, número 3, en la bemol major. És una típica peça romàntica, una forma lliure, que ve a expressar aquesta idea del somni. Veureu que és una música molt expressiva, romàntica, i que fins i tot recorda algunes obres de Chopin. La interpreta el pianista Jorge Bolet. Jorge Bolet va ser un pianista cubà que després es va nacionalitzar als Estats Units i que va ser famós precisament per les seves interpretacions de Liszt, Chopin i altres compositor romàntic, sí que tenia una tècnica realment extraordinària. Escoltem, doncs, Liebestraum, Somni d'amor, número 3 en la bemol major de Liszt.
Thank you.
era Liebestraum, somni d'amor, de Franz Liszt, interpretat al piano per Jorge Bolet. Ara escoltarem una peça anomenada Étude de Secession Transcendante, de Pre Paganini, està en francès en l'original, més o menys es traduiria per Estudis d'Execució Transcendent segons Paganini, i concretament la número 3, que porta un títol italià, que és La Campanella, La Campaneta. És una obra que es basa en una melodia molt coneguda de Paganini, potser us sonarà i tot. Com dèiem abans, Liszt tenia molta admiració per Paganini, que era un extraordinari virtuós del violí, i va compondre diverses obres doncs, basant-se en melodies o en composicions del gran virtuós italià. Aquest estudi d'execució transcendent el sentirem interpretat per Nikita Magalov al piano. I després escoltarem la rapsòdia hongaresa número 19 en re menor. Com la majoria dels compositors i sobretot els romàntics, Liszt apreciava molt la música popular en general i sobretot de la seva terra, clar. La música popular hongaresa és especialment rica i variada i realment doncs, hi ha hagut diversos compositors que han begut d'aquesta font a l'hora de composar. La rapsòdia número 19, la rapsòdia hongaresa número 19, està basada en un tema popular i tot i així veureu que és molt interessant perquè és com si partís d'aquest tema popular i després a poc a poc anés evolucionant a mesura que avança la peça i realment sona molt moderna, sobretot cap al final hi ha unes harmonies que sonen molt, molt modernes. Aquesta rapsòdia hongaresa número 19, en re menor, l'escoltarem interpretada al piano per Vladimir Horowitz. Thank you.
Thank you.
eren l'estudi d'execució transcendent segons Paganini, número 3, La Campanella, per Nikita Magalov, piano, seguit per La Rapsòdia hongaresa, número 19, en re menor, per Vladimir Horowitz, al piano també. I ara passem per l'única obra que, de les que escoltem avui, que no és purament per, no és per piano sol, sinó que és un concert per piano i orquestra. Concretament és el concert per piano número 1, en mi bemol major. És una obra brillant, extrovertida, amb un piano molt virtuós, com és natural en un gran virtuós com era Liszt. El piano i l'orquestra realment conversen d'igual a igual. I escoltarem el primer moviment, que veureu que té molts contrastos. Els intèrprets són Marta Argerich, al piano, i la London Symphony Orchestra, Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Claudio Abbado. era el primer moviment, Allegro, del concert per piano número 1 en mi bemoll major, de Liszt, interpretat per Marta Argerich al piano i la London Symphony Orchestra, dirigits per Claudio Abbado. Passem ara a dues obres més per piano sol. Anne de Pèlerinage, anys de pelerinatge, és un conjunt d'impressions dels viatges que va fer Liszt per diversos països europeus, i concretament per Suïssa i per Itàlia. Ja sabeu que els compositors romàntics els agradava fer això, no? Viatjar i després plasmar les seves impressions en obres musicals. Escoltem una obra d'aquesta col·lecció Anne de Pèlerinage, que s'anomena Sursum Corda, que vol dir en llatí amunt els cors o elevem els cors, que és una frase de la missa catòlica en llatí, quan encara es feien en llatí. Els Anne de Pèlerinage és una de les seves obres per piano més importants. És difícil tècnicament, com la major part de les seves obres, cosa natural en un gran virtuós com era Liszt, i realment busca explorar totes les possibilitats del piano. Escoltarem aquest Sursum Corda en versió d'Alfred Brendel al piano. I a continuació, una altra obra per piano sol, que és dels tres estudis de concert, el número 2 en fa menor, que porta un títol en italià, La Leggerezza, la lleugeresa. Aquests eren estudis, com diu el seu nom, de concert, per tant, destinats a ser interpretats en concert, no només estudis en el sentit d'exercicis, no?, o de peces per practicar. El número 2 veureu que és una obra molt elegant i veureu que aquesta leggerezza, aquesta lleugeresa del títol, doncs es noten que hi ha moltes notes curtes i ràpides, com encadenades, que el pianista toca amb suavitat, pràcticament, podríem dir que apenas tocant les tecles, no? Escoltem aquest estudi de concert número 2 en versió de Claudio Arrau al piano. Thank you. eren primer la primera obra era de la col·lecció Année de Pèlerinage, anys de pèlerinatge, la que porta per títol Sur sum corda, amunt els cors, interpretada per Alfred Brendel al piano. I després dels tres estudis de concert, el número 2 en fa menor, la Leggerezza, interpretat per Claudio Arrau, també al piano. I arribem així a la última obra del programa d'avui, que és la sonata per piano en si menor. És una sonata que aparentment està en una forma, està basada en la forma clàssica de la sonata que existia des de feia molt de temps, no? Que des de Haydn o Mozart o Beethoven, etc, però que realment va bastant més enllà. O sigui, Liszt tendia a agafar les formes clàssiques però donar-los un impuls per anar més enllà del que s'havia fet fins en aquell moment. L'escoltarem completa, els tres moviments. El primer, lento assai, o sigui, lent però no massa lent. El segon, cantando expressivo, això ve a ser un adagio, un moviment lent, i que com diu aquí, com indica la pròpia partitura, és un moviment molt expressiu, sobretot a l'inici. Després es va complicant. I l'últim tres, que porta una indicació molt curiosa, que és grandioso. Ja us podem imaginar que bueno, és un moviment doncs, solemne i força impactant. L'escoltarem en versió del pianista Paul Badura Skoda. era la sonata per piano en si menor de Franz Liszt, interpretada al piano per Paul Badura Skoda. La sonata té tres moviments: lento assai, cantando expressivo i grandioso. I així arribem al final del programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos. El control tècnic ha estat Joan Amat, us ha parlat Joan Sueiro, i us anunciem que el proper programa, d'aquí una setmana, estarà dedicat a Puccini i més concretament a àries de les seves òperes. Que tingueu molt bona setmana.